la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, i abans que res, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals: les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació dels pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, fets i amistats destacables amb els animals, parcs urbans de Catalunya i l'entrevista, avui amb la Sílvia Ruiz, membre de la plataforma SOS Baix Llobregat, amb qui parlarem de la proposta de preservació dels espais naturals del Parc Agrari i el Delta del Llobregat que han presentat. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica Ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Dotzena temporada de La veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. Comencem amb les notícies. El mar Mediterrani és el mar més ple de deixalles. Els residus generats per les activitats humanes han arribat fins al punt més profund del mar Mediterrani, l'anomenada fossa de Calipso, de 5.112 metres de fondària, situada a la mar Jònica, entre Grècia i el sud d'Itàlia. La troballa l'ha fet un submarí tripulat en el context d'una investigació internacional liderada per la Universitat de Barcelona. Els científics asseguren que és una de les concentracions de més altes de deixalles que s'han detectat fins ara a les grans profunditats. I han identificat, en total, 167 objectes, entre els quals hi havia plàstics, papers, vidres i metalls. Provenien de fonts terrestres i marines i han arribat transportats mitjançant els corrents marins i a través d'abocaments. S'han detectat fins i tot grans evidències del llançament de bosses d'escombraries, totes plenes des de dalt d'embarcacions, tal com revela el creixent amuntegament de les deixalles. El Mediterrani ha esdevingut un abocador, sobretot de residus plàstics. És una de les àrees marines del planeta que suporta una major pressió humana. Aquest fet, unit a la conca semitancada que conforma, fan que sigui un mar molt contaminat i dels més afectats de la Terra. Els científics, un cop més, han expressat la gran urgència d'implementar accions a nivell internacional per reduir aquestes deixalles i poder fomentar canvis entre la ciutadania sobre els hàbits de consum. Fa 3 anys que les Nacions Unides, fa molts anys, estan mirant d'impulsar un tractat global per aturar la ingent producció de plàstics. Però, molt malauradament, la cimera celebrada a Corea del Sud a primers del passat desembre va acabar en fracàs total i sense cap acord mundial. Les negociacions es reprendran el mes d'agost a la ciutat suïssa de Zúric, tot i que fins al moment aquells països productors s'han oposat i han vetat qualsevol classe d'acord. L'eclosió del nou govern de Donald Trump farà encara molt més difícil d'aturar la producció mundial de plàstic. La seva última proposta, justament, ha estat tornar a normalitzar l'ús de les canyetes de plàstic per begudes. Més coses. Mataró i el seu ajuntament inicien la presència de cabres i cabrits per pasturar i per evitar incendis. L'Ajuntament de Mataró ha decidit de posar en marxa tota una prova pilot amb la pastura d'un ramat de 250 cabres i una cinquantena de cabrits per mantenir el sotabosc i les diferents zones boscoses sense brossa vegetal. Les neteges es feien fins al moment cada 2 anys i només amb eines mecàniques. Ja des d'ara seran els animalons, acompanyats pel seu pastor, els encarregats de realitzar-les. Aquest tipus de pastura, que es coneix com a silvopastura, redueix el risc d'incendis perquè els ramats mengen plantes i arbusts del sotabosc i en redueixen el volum i eliminen d'aquesta forma aquella massa forestal més inflamable i combustible. Aquesta ramaderia, encarada a la gestió, està cada cop molt més estesa a nombrosos municipis perquè és una bona aliada per als boscos. Redueix el risc d'incendis, millora la biodiversitat, rebaixa costos i és també respectuosa amb els diversos animals que poden viure lliurement a dins d'un entorn natural. Res més lluny d'allò que passa amb la ramaderia intensiva, que menys té els individus i té uns efectes perversos pels diferents ecosistemes i per la salut humana. Si els boscos no es netegen com seria convenient, de sobrant brossa vegetal, passa aquesta a augmentar i s'incrementa també el risc d'incendis. Davant de les greus sequeres, que es preveuen més periòdiques intenses, sobretot a la conca mediterrània, aquesta silvopastura pot ser una molt bona aliada. I acabem, l'acció d'un ciutadà recupera a un flamenc que va rebre una escopetada. Els agents rurals han obert una investigació per identificar l'autor o autors dels trets perpetrats a un flamenc mentre volava. L'animal va aparèixer desorientat i ferit de matinada pels carrers de les Planes d'Hostoles, a la comarca de la Garrotxa. Un veí, estranyat per la seva presència, va observar en acostar-s'hi que tenia sang en una ala. Va avisar els agents rurals i el va portar fins a un corral mentre esperava que arribessin. El flamenc va ser traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà, on l'equip de veterinaris va comprovar que tenia un impacte en una ala per un tret amb perdigons. Per fortuna, ja s'està recuperant i quan pugui tornar a volar, serà tornat al seu hàbitat natural. Disparar a un ocell protegit com el flamenc és un delicte envers la fauna que comporta sancions administratives i responsabilitats penals. Els agents rurals han advertit que serà, però, molt complicat determinar d'on procedien aquests trets que el van ferir, tenint en compte que les aus es troben ara en ple procés de migració. Li haurien pogut disparar a qualsevol lloc abans que l'ocell, fatigat, acabés ja per aturar-se. Sortosament, ho va fer en aquest poble en què algú li va acabar salvant la vida. En cas de trobar-vos amb un animal ferit, recordem, cal que us poseu el més ràpidament possible en contacte amb els agents rurals, trucant al telèfon 112. Ells us assessoraran sobre què cal fer en cada cas.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el niu de cigonya blanca pot mesurar 1,5 metres de diàmetre i quasi 2 metres de profunditat? Després de la hivernada, les cigonyes acostumen a tornar al mateix lloc de niada i a retrobar-se amb la mateixa parella. El mascle arriba uns dies abans i és l'encarregat de reparar els desperfectes. Les successives reconstruccions anuals dels nius fa que les seves dimensions es vagin ampliant i el seu pes incrementant-se, amb el temps sobrepassant els 250 quilos i més. Branques, pals, fang i al centre un llit tou pels seus pollets, fabricat amb herbes, draps de roba, canyes, paper i altres materials, formen part dels sòlids i visibles nius d'aquestes afanyades i entranyables aus, que, segons sembla, gaudeixen de més protecció i aliment ubicant-se a prop de les poblacions humanes. Els seus nius són també les llars de cria de diverses espècies d'ocells, com poden ser els pardals, estornells, xoriguers, mussols, cuaretes blanques, gralles i d'altres petites aus, que no perden l'oportunitat per aprofitar els forats d'aquestes esplèndides mansions per dur a terme les seves respectives niuades. Al voltant de la primavera, milers de cigonyes retornen des de l'Àfrica, l'Índia i la península aràbiga per dispersar-se per Europa i començar el ritual del seu festeig, que exterioritzen festuosament amb moviments del seu coll i els característics sons del seu bec anomenats cloqueig. Tradicional i culturalment, les cigonyes han estat considerades com a aus de bon auguri, essent una espècie protegida per llei. El seu aliment, que inclou insectes, peixos, rèptils i petits mamífers, és considerat com a beneficiós per l'agricultura humana. Tot i que la cigonya blanca és una au migratòria de grans distàncies, el canvi climàtic i les activitats humanes han començat a influir i modificar el seu atàvic comportament. Moltes cigonyes, deixant de migrar, es tornen més sedentàries i en els abocadors humans comencen a cercar part del seu aliment. Esperem que el símbol de les cigonyes i la simpatia que desperten continuï i sigui un exemple a imitar per a moltes altres espècies del nostre entorn que no són tingudes en compte.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Com iniciar-se al senderisme amb gossos?
El nostre ritme de vida és frenètic. Vivim en un món estressant, envoltant-nos de preocupacions. Per al nostre gos aquest món no és gaire diferent i la jungla d'asfalt ens passa a factura a tots. Abans de començar a caminar, hem d'assegurar-nos que tant nosaltres com els nostres gossos són aptes per l'exercici. Tenint en compte l'estat de salut i la morfologia de la nostra mascota, la muntanya els permet caminar a un ritme adequat per la seva espècie, però els gossos domèstics no estan preparats per a recórrer grans distàncies com en el seu ancestral llop. Un altre punt important a tenir en compte és que cal ser prudents i no forçar el nostre amic. Ja hi haurà altres ocasions per poder gaudir junts. Un altre factor és que és possible que en algunes parts del nostre itinerari calgui ajudar la nostra mascota, com per exemple a creuar un riu o pujar una roca. Per tant, valorarem objectivament la capacitat que tenim de fer-nos càrrec d'un o més gossos davant d'aquests reptes abans de sentir-nos desbordats enmig de la muntanya. El nostre estat físic és també molt important. Hem de conèixer les nostres limitacions físiques i no excedir-nos en els esforços a realitzar. Aprendre a escoltar el nostre cos i saber quan parar.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Estimades amigues, animalons i amics, en aquest repàs que venim fent de cançons e intèrprets, especialment del segle passat, crec que recordar i donar a conèixer personatges quasi oblidats pot ser engrescador. Una d'aquestes persones fou l'Elvis Presley, conegut com a rei del rock and roll. Nasqué en un poble de Mississippi, als Estats Units, l'any 1935. Culturalment parlant, podria ser el més famós del segle passat. La seva carrera musical correspon a una mescla entre country i blues molt accelerats. És important recordar que estava en un estat del sud amb problemes racials. Va començar amb un quartet locals fins que va firmar amb una important discogràfica, la RCA Victor, per dues dècades. I a l'any 1956 ja havia venut 10 milions de singles quan el rock and roll feia furor. Escolteu ara Tutti Frutti, Hairbrick Hotel i Let Me. Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti.
what to do. I got a cat, her name's Sue. She knows just what to do. She's wrong to the east, she's wrong to the west. She's a gal that I love best. Tootie fruity, oh Rudy. 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 Hop, bobble, low, humble, up, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy.
So lonely, I'll be just so lonely, I could die.
Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely, I'll be so lonely, they could die. Tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back. And think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die.
Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. You're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die.
So lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
Whenever I dance with a girl I love, my head goes round and round. When she is close to me, I can't stay on the ground. Whenever I dance with the girl I love, I never have a care. All night I'm so light, I walk right on the air. Oh, let me, honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. Whenever I feel those pretty arms reaching around about, that feeling goes to my toes and all the lights go out, go out, go out. Whenever I see those eyes of blue smiling up so shy, I'm in such a spin, I take a ride off and fly. So let me, honey, let me,
Let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you. So let me dance in the arms I love, thrill me through and through. I am so drunk with love and all I see is you. I never hear the music play, I never see the crowd. Only you and me dancing on a cloud, a cloud, a cloud. Oh, let me, my honey, let me do what you know I love to do. Please take another chance and let me have another dance with you.
Som aquí a La Veu dels Animals i la Natura, programa de l'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, aquí a Radio Estel. És temps per l'entrevista i avui volem parlar del Delta del Llobregat una altra vegada, perquè ja ho hem fet, de les moltes amenaces que situen en aquest entorn natural del riu Llobregat, però és que ara hi ha una proposta concreta que, de fet, es va fer efectiva aquest passat dimarts. I de tot plegat en volem parlar avui amb la Sílvia Ruiz, que és, entre altres coses, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sílvia, i membre de SOS Baix Llobregat, evidentment. Sílvia, molt bon dia.
Molt bon dia, i gràcies per convidar-me al programa.
És també la nostra tasca, part d'aquesta tasca, de veure què fa la gent que fan determinades entitats, com és SOS Baix Llobregat, una entitat creada a l'any 2020, bé, finals de 2019, amb un manifest, i de la qual, Sílvia, explica'ns, en primer lloc, per la gent que se situï una mica també, com vas entrar tu i exactament quins són els objectius d'aquesta entitat, que bàsicament és la preservació, novament, i aquest clam per la natura aquí a l'entorn del Baix Llobregat, oi?
Sí. A veure, jo estic a SOS Baix Llobregat des del seu inici, quan vaig participar a la Fundació, i vam sortir amb roda de premsa just dos dies abans de que ens confinéssim per la Covid. La nostra idea era fer un manifest perquè una sèrie d'entitats, totes amb lluita en el territori del Baix Llobregat, el que ens adonàvem és que era molt difícil aturar alguns plans urbanístics, però que cada poble anava veient només els seus. I llavors pensàvem que calia tenir una imatge de conjunt, perquè realment, si veus un mapa amb tots els plans que hi ha pendents d'executar i ja aprovats en el Baix Llobregat, el nombre de noves construccions, la pèrdua d'espais naturals, espais que poden dedicar-se a conreu o espais que avui en dia ja es dediquen a conreu, és brutal. Llavors van començar fent aquest estudi i plantejant-lo, parlant amb totes les administracions, polítics, Parlament, etc., demanant primer una moratòria per repensar doncs, quin era el futur, no?, del Baix Llobregat. Mm. Aquesta va ser una mica la idea. Des de llavors s'han anat sumant entitats, avui en dia són més de 70 entitats, i continuem.
Tots aquests projectes que dius, uns projectes urbanístics dels quals també hem tractat aquí, per exemple, el Pla de Ponent, entre Gavà i Castelldefels, la Vall de Sant Just, Can Pauleta, Cervelló, la Rierada i Vall Pineda, etc, etc, etc. Tots els pobles o la major part dels pobles d'aquest Baix Llobregat, que també molts d'ells estan afectats pel nou Pla General Metropolità que s'aprova el 22 de març de 2023 pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que substitueix a l'antic Pla Director Urbanístic Metropolità. Bé, tot plegat és molt complex, però el que vol dir, a resultes de tot això, és que en general a tota l'àrea metropolitana, entre la qual també, evidentment, el Baix Llobregat, hi ha un projecte de construir més de 200.000 nous habitatges, amb tots aquests projectes que diem, en definitiva, una afectació brutal, no? I tornem a constatar-la, Sílvia, al que és l'entorn natural.
Sí, sí. Només a Gavà, per exemple, perquè és el pla que a mi em queda més proper, el Pla de Ponent, preveu construir més de 5.000 habitatges, carregant-se en molts espais naturals pels quals la ciutadania passeja. És cert que ells ho venen, com que això portarà la construcció d'un tercer cap, però, és clar, si venen a viure 15.000 persones, és evident que cal un altre cap. Però, en realitat, no beneficiarà la població. La població el que perdrà són molts espais naturals, molts espais de verds totalment necessaris per per la salut, per l'esbarjo, pel lleure, per conservar la biodiversitat i, entre d'altres, es perdran connectors ecològics que són els que enllacen tota la zona del Garraf amb la zona del Delta i amb els aqüífers del Delta, cosa que avui en dia i en plena emergència climàtica no podem permetre.
Per exemplificar una mica més, Sílvia, tu vas ser, si m'equivoco, em corregeixes, regidora també a l'Ajuntament de Begues.
Sí,
durant
dos anys. Un temps curtet,
bé, sí. Dos anys, no? Ho dic perquè que la gent també exemplifiqui amb algun projecte concret, a Begues en concret, què l'afecta de tot aquest Pla General Metropolità?
Bueno, a Begues, amb aquest nou Pla Director Urbanístic Metropolità que s'ha aprovat inicialment però que ha rebut tantíssimes al·legacions que hi haurà en la segona aprovació inicial, doncs ens declaren una sèrie de zones com a zones d'àmbits que anomenen d'oportunitat metropolitana i multipliquen per 10 a l'habitatge que es podria construir. És a dir, passant d'una població que avui en dia té uns 2.800 habitatges, se'n podrien construir, segons aquest nou Pla Director Urbanístic Metropolità, 2.400 de nous. És a dir, doblar la població. Una població que avui en dia doncs, l'accés que nosaltres tenim, perquè estem en una zona alta, és únicament mitjançant una carretera, el transport públic és escàs, nosaltres mai tindrem un tren ni rodalies que ens arribi a la vora i, per tant, és una proposta descabellada per tot el que representa també malmetre l'entorn del nostre poble.
I tu potser que ho vas viure des de dintre quan es parla de tot això, perquè aquí es parla d'afectació a zones boscoses, de Collserola, del Garraf, de l'Ordal, d'aquestes connexions, aquests connectors ecològics que tant parlem, i també, especialment, i ara en parlarem, de tota la zona agrària, perquè, evidentment, el Baix Llobregat i el Delta, en concret, és una gran zona de producció agrària i molta part d'ella ja comença en ecològic, en l'agroecologia. Des de les administracions locals, què s'hi respon o què s'hi pot fer a tot això?
Bueno, les administracions locals haurien de ser molt conscients de que el valor i la riquesa que tenim de tenir terrenys agraris tant a tocar d'on les persones vivim, no? Evidentment, amb la producció agrària que es fa doncs, en la zona del Delta o en el parc agrari és insuficient per abastir tota la població de l'àrea metropolitana, però sí que és una component molt important de producte i en molts casos, com tu dius, producte ecològic, però si no, en qualsevol cas, producte de proximitat que ens arriba més fresc i que hem de potenciar, o sigui que no podem perdre aquests espais que són tan importants, no? per viure, en realitat.
I per acabar de definir-ho, Sílvia, tu ens ho faràs millor, exactament quina figura té avui el Parc Agrari, a part de totes aquestes cooperatives que sorgeixen, la gent que s'uneix per intentar que el seu producte surti, i gran part d'aquest producte, per exemple, carxofes, préssecs, mongetes tendres, arriben a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són les que consumeix la gent al final. Quina figura de protecció pot tenir ara aquest Parc Agrari?
Bueno, avui en dia en la zona el que hi ha, no només el Parc Agrari, sinó que tota la zona està d'alguna forma controlada o sota el paraigües de dos consorcis. Un és el propi consorci del Parc Agrari i l'altre, que preserva el que serien espais naturals, és el Consorci d'Espais Naturals del Delta. Aquests dos consorcis moltes vegades no dialoguen tant com haurien de dialogar, però és que a part estan dotats de pocs recursos, de poc personal i de poc finançament. Aquest és un dels motius pels quals nosaltres el que demanem és aquesta unió, perquè, per exemple, el Consorci del Parc Agrari, que la proposta es va crear en l'any 98, si no recordo malament, a través d'Unió de Pagesos, amb aquella plataforma que es deia Salvem el Delta, es va aconseguir crear el Parc Agrari que estigués dintre de la xarxa d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, al igual que hi ha, per exemple, parcs naturals, com el Parc Natural del Montseny, el de Sant Llorenç de Monilobac, el de la Serra de Collserola. Per tant, nosaltres ara el que demanem és que aquest parc agrari s'ampliï i sigui un parc natural i agrari del Delta del Llobregat. Uh-huh. És la figura que nosaltres voldríem perquè es pogués gestionar molt millor.
Ara anem a les novetats. De moment estàvem amb el preàmbul, de moment. Abans, però, us diem i us recordem que aquesta SOS Baix Llobregat, aquesta plataforma, la formen, com has dit ja, Sílvia, més de 70 entitats adherides actualment, entre elles, doncs, l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, Amics de la Natura de Sant Feliu, l'Ateneu Assembleari de Begues o la Plataforma en Defensa de la Vall, per posar-ne quatre exemples. Podeu seguir tota la seva activitat a través de www.sosbaixllobregat.cat, sosbaixllobregat.cat, i us recordo que som la veu dels animals i la natura i que parlem avui amb la Sílvia Ruiz, que és professora a la Universitat Politècnica de Catalunya, també membre d'aquesta plataforma de SOS Baix Llobregat, sobre tot aquest marc de la comarca, del parc agrari, també del Delta del Llobregat, però especialment de les novetats, com dèiem, Sílvia. A veure, un acte aquest passat dimarts al Centre Cívic Can Massellera de Sant Boi de Llobregat, on SOS Baix Llobregat va presentar precisament aquesta nova proposta per defensar el Delta, que ara ens ho defineixes millor, però bàsicament es basa en un projecte de llei.
Sí, sí, sí. A veure, nosaltres com a SOS, i això també es va explicar ahir, clar, sembla a vegades als ecologistes semblem una mica la cançó de l'enfadós, no? O sigui, sempre ens estem oposant, dient que no a plans, ampliacions, al port, a l'aeroport, a projectes urbanístics, etc. Llavors també teníem moltes ganes de plantejar un projecte en positiu, una iniciativa doncs, amb creativitat i que fos positiva, i d'aquí és quan sorgeix la idea aquesta de presentar aquesta proposta de Parc Natural i Agrari del Delta del Llobregat.
Com s'estructura aquesta proposta? Perquè, clar, s'haurà de fer en base a una iniciativa legislativa popular. Les iniciatives legislatives populars, diguem-ne, que són aquell organisme regulat també per llei, on tant a Catalunya com fins i tot també a nivell europeu, amb la seva llei homòloga, diguem-ne, doncs els ciutadans poden proposar una llei perquè entri i sigui debatuda al Parlament de Catalunya, en aquest cas, cosa que no garanteix que sigui aprovada, però sí que entri, no? Fan falta, però, bastantes signatures.
Sí, fan falta com a mínim 50.000 signatures que, a més, s'han de recollir en un temps acotat. Però és el pas per començar, no? O sigui, de fet, ahir nosaltres vam començar amb aquest primer gran acte, que estem molt contentes perquè va venir molta gent, vull dir, la participació va ser molt bona, i ara també fèiem una crida, no?, a persones que s'hi volguessin sumar a treballar ara l'estructuració i l'elaboració d'aquest document que presentarem com a proposta perquè la gent doni el suport mitjançant la ILP i es pugui portar al Parlament. No només es parla o estem parlant amb persones concretes, sinó que també ens estem adreçant als grups polítics perquè hi hagi grups que també la facin seva i la portin al Parlament recolzant-la. Vull dir que no sigui únicament per part de la ciutadania, no? Perquè, com bé has dit, portar-ho al Parlament tampoc és garantia de que s'aprovi. Per tant, hem de fer tota aquesta feina darrere també abans.
Una llei que, evidentment, té el suport o bé, es recolza amb la Llei d'Espais Naturals 42/2007 i moltes altres edictes que, de fet, donen suport a la creació de tots aquests espais, no? Quins han de ser els terminis? És a dir, com s'ha de materialitzar això, Sílvia?
Bueno, la veritat és que els passos concrets dependran una mica també del ritme al que anem treballant nosaltres, vull dir, però ens agradaria doncs poder-ho al llarg del 2025, doncs segur doncs ja poder fer aquesta crida per recollir signatures per portar-ho al Parlament. Perquè, com bé has dit, o sigui, compleix moltes de les lleis que avui en dia estan aprovades, la Llei Catalana d'Espais Naturals, la de Patrimoni Natural i Biodiversitat a nivell estatal, també compliria la Llei Europea, la Directiva d'Hàbitats i també la Directiva d'Ocells, tots els criteris internacionals que hi ha de conservació i de gestió d'espais protegits, no? Llavors, nosaltres procurarem anar doncs ràpid, perquè la veritat és que el Delta està en crisi, vull dir, amb una crisi molt, molt greu, si tiren endavant a tots aquests projectes que hem vist.
La gent, evidentment, el que demanàveu ahir en primer lloc, el que vau demanar aquest dimarts en aquest acte, és bàsicament la participació. Una participació perquè aquest grup de treball, diguem-ho així, no?, que s'hauria de començar a estructurar sobre aquesta llei, doncs hauria de comprendre quatre sectors diferents, que és el que es va exposar. D'una banda, el sector conservacionista, per la conservació d'aquest entorn natural de la biodiversitat, de l'altra banda també la producció agrària, la producció agrària dins del que és la zona més, diguem-ne, amb alguna figura de protecció, com pugui ser la ZEPA, la zona d'especial protecció per les aus, o també la protecció agrària a la resta, la zona perifèrica, no? Clar, per tant, aquí fa falta unir una mica tots els sectors, que és el que deies, no? Tant científics com administració, sí, com gent local.
Sí, sí, i advocats també. O sigui, nosaltres el que proposem és que aquest nou parc natural i agrari tingui tres àmbits. Un seria, com tu has comentat, un àmbit que estaria dedicat prioritàriament a la conservació de la biodiversitat i que inclou tots els terrenys dintre de la figura aquesta de reserva natural integral. Després, un altre àmbit dedicat prioritàriament a la producció agrària, i és molt important que en aquest àmbit doncs, es potenci la producció ecològica, es potenciïn les cooperatives, però que també es potenci el relleu generacional per part de l'administració i hi hagi unes importants mesures compensatòries per garantir la viabilitat de les explotacions, tenint en compte doncs, que tindran a tocar aquest espai doncs, protegit, no? I que pot haver-hi doncs, que alguna espècie doncs, pugui afectar potser en algun camp de conreu. No? I tot això envoltat de la tercera zona, que seria la zona perifèrica de protecció, que també estaria vinculada al parc natural i que aquesta hauria d'estar també protegida. Val? Com a mínim s'hauria de declarar com a no urbanitzable.
Els objectius que
s'hauria d'aplicar el règim del PEIN, per exemple.
Els objectius que s'apunten, bàsicament, com aquests, i com hem comentat, la conservació natural, una vegada aquesta llei, diguem-ne, ja es faci més efectiva, conservació natural, la qualitat de vida de la població, evidentment, la sobirania alimentària, la protecció del litoral, també molt important, o la preservació del patrimoni cultural i l'educació i conscienciació dels ciutadans. Estreneu, o esteu confeccionant, ja s'hi pot entrar, un nou web en aquest marc, que és parcnaturaldeltallobregat.cat, parcnaturaldeltallobregat.cat, i per acabar de posar, de fer una mica més evident a la gent, de quina manera es pot posar en contacte amb vosaltres tots aquells que puguin o que vulguin col·laborar, diguem-ne, amb la confecció d'aquesta llei?
Doncs mira, dintre justament a la web que vam estrenar ahir, doncs hi ha un apartat que permet a les persones que s'hi vulguin sumar, no només persones, sinó també entitats, que vulguin donar suport, es poden registrar allà, deixen el seu contacte, també poden posar el comentari de que volen col·laborar, llavors adreçant-se d'aquesta manera, nosaltres ho recollim i ens anirem posant en contacte amb la gent. És veritat que és estratègic, hem de ser moltes, com més siguem millor, per fer tirar endavant aquest projecte que beneficia, pensem, tota l'agricultura, que beneficia els espais naturals, però sobretot a qui beneficia són a les persones que vivim a la zona del Delta.
I la ILP, que se n'han fet moltes o altres, és important també que tingui, i recalquem, que tingui aquest suport de base, perquè després també els partits polítics, com deies, això s'ha d'aprovar. I, per tant, com més suport ciutadà tingui, doncs pot comptar més números perquè aquesta llei finalment sorgeixi i sigui aprovada. I en qualsevol cas és un procés participatiu que serà molt important, perquè hi ha per acabar, Sílvia, i per enumerar una de les moltes amenaces que té tota aquesta zona, de fet, s'està pendent d'una nova proposta tècnica per ampliar l'aeroport del Prat, perquè a la nova legislatura la Generalitat de Catalunya va presentar com un dels seus projectes bàsics aquesta nova ampliació de l'aeroport del Prat, que passaria a tenir una capacitat, bé, segons ells, doncs, diguem-ne que l'aeroport, segons la versió oficial, està saturat i, per tant, cal ampliar-ho. Això afecta a tota una zona d'aiguamolls, de la qual hem parlat més d'una vegada, del Delta, com és, per exemple, la llacuna de la Ricarda. Aquí ha d'haver-hi una gran oposició ciutadana per fer front a un projecte que es considera, fins i tot es pot considerar, com prioritari pel govern català i l'espanyol.
L'oposició ja hi és per part de l'aeroport, per part Ni un pan de terra, per part de Sos Baix Llobregat i totes les altres plataformes que s'hi sumen o que estan contingudes a dintre, però és cert que hem de ser sempre moltíssimes quan es facin convocatòries de manifestacions, quan es facin xerrades, perquè és un altre projecte que hem d'aturar. O sigui, passar dels 55 milions que es fan anualment a passar als 90 milions de que es vol preveure amb l'ampliació, doncs és insostenible pel CO2 que genera, pels terrenys naturals que es malmeten, i s'ha d'aturar exactament igual que es va aconseguir aturar a Eurovegas o al Barça Park o a l'Euroveguilles, que va venir després. Doncs si som moltes i estem unides, doncs segur que aquests projectes es poden frenar.
Quan parlem de conservar el Delta del Llobregat i el Parc Agrari, parlem també d'aturar o frenar almenys l'escalfament global, parlem de frenar aquesta crisi greu de biodiversitat, també aquesta greu crisi de contaminació, també aquesta greu crisi de canvis en els cicles biogeoquímics, és a dir, nitrogen, fòsfor, etc, etc. Com diem, i ho repetim, aquesta pàgina nova que s'ha creat, parcnaturaldeltallobregat.cat, on us podeu afegir i consultar més dades, parcnaturaldeltallobregat.cat, i no sé, Sílvia, si per acabar vols afegir alguna cosa o fins i tot instar la gent amb algun altre mètode de seguiment de tot aquest treball que s'ha de fer.
Bueno, jo el que insto clarament a la gent és a que ens segueixi per les xarxes, entri a la plana web, doni recolzament i que després estiguin amatents a totes les convocatòries que anirem fent, perquè ara doncs, sí, farem bullir l'olla justament arrel de la presentació d'ahir, doncs ara anirem amb molta força i amb molta empenta per arribar quan abans millor doncs, en aquesta proposta d'ILP. Perquè bueno, pensem que lluitar contra l'especulació immobiliària pot resoldre el problema dels terrenys en desús o de camps agraris que s'estan abandonant, pot ajudar a crear cooperatives, a portar-nos aliments de proximitat, a preservar la biodiversitat, o sigui, tot sumarà en positiu per l'àrea metropolitana i particularment pel Delta del Llobregat.
Esperem que prosperi. Avui n'hem fet nosaltres també d'altaveu i ens ho ha explicat perfectament la Sílvia Ruiz, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de SOS Baix Llobregat, la plataforma a la qual hem tornat a definir. Sílvia, moltes gràcies per intervenir.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Recordàvem a l'Elvis Presley. Actuà en 1956 a Hollywood en nombroses pel·lis fins que a l'any 1960 va tenir que deixar-ho tot per anar a la mili amb unes grans protestes de les seves fans. El 1967 va deixar d'actuar en viu durant 7 anys per entrar després a programes de televisió i estades a Las Vegas. L'abús de medicaments, un menjar desordenat i la mena de vida que obliga a aquest ofici li va malmetre la seva salut i morir de cop a l'any 1997 a l'edat de 42 anys. Està enterrat a Memphis, a l'Alabama, on hi ha un seguit de persones per visitar la seva tomba. Escolteu Hot Dog, I'll Shock Up i Love Me Tender. Com sempre, a la propera, si Déu vol.
Misery, but now you're coming back to me, hot dog. My heart is gonna go insane, hot dog. When you come walking off the train, oh, how lonely I have been, but when that Santa Fe pulls in, hot dog, baby, hot dog. Hot dog. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love.
I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah. I'm all shook up.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Lluís de la Càmera, pastor de vaques de la raça bruna i llemosina al municipi d'Agullana, a l'Alt Empordà, posa en valor el treball que fan els animals per prevenir els incendis, aprofitar l'aigua i augmentar la biodiversitat.
Nosaltres aconseguim que hi hagi, primer, menys combustible disponible en cas d'incendi. I, segon, augmentem la distància entre, diguem, el que es pot cremar a terra i les copes. Les vaques, el que hi ha a 2 metres, se mengen tot, i fins i tot una mica més, perquè allargant el coll retallen totes les copes perquè no baixin cap a baix. I elles ara estan menjant herba, a dent, que es diu, i a l'obèstia, a boca plena, com aquell qui diu. I després, a la tarda, com que han menjat tota aquesta herba amb poca fibra i molta aigua, els agrada anar a picotejar el que puguin ser brots de bruc, altres matolls, fulles d'arbres joves d'alzina, de suro, etc. I fins i tot això, el que et deia, no? Les blanques més grosses que s'acosten a terra, també piquen. Però, per exemple, a la tardor és més típic que agafin els brots d'estepa, poder, les puntetes d'estepa nova, doncs elles les retallen. Per això, aquest consum és el que ens ajuda a mantenir a ratlla la vegetació. Sí que es pot veure en els prats que et donen més producció que abans. Jo ara amb menys aigua trec igual la mateixa producció que igual fa 10 anys que hi havia molta més aigua. I a nivell de biodiversitat també tenim un compromís amb els medicaments, etc, per intentar que siguin sempre, si la malaltia ens ho permet, que siguin sempre també respectuosos en aquest sentit. Hi ha productes que són molt més nocius per lugers, insectes i tots aquests animals que ens ajuden a la descomposició que nosaltres intentem no fer servir. Aconseguim mantenir les pastures com a que existeixin aquestes pastures i, per tant, hi ha animals que també se n'aprofiten. Ara, per exemple, venint cap on estic ara, hi havia dos o tres cabirols voltant per aquí. Aquests cabirols corren per aquí perquè hi ha espais oberts. Si estiguéssim només al bosc, el cabirol no el veuríem. El mosaic que parlem per la prevenció d'incendis i per millorar la biodiversitat a nivell de que són diferents ecosistemes en un de sol, en necessita bestiar.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
Fets i amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Frida. La Frida és una gossa labrador que durant 10 anys va formar part de les forces armades del rescat mexicanes. Arrel del greu terratrèmol que va patir aquest país al setembre del 2017, la Frida es va convertir en una icona al país per la seva tasca, aconseguint salvar la vida de 12 persones que romanien enterrades sota la runa, localitzant-les i guiant els equips de rescat. Al llarg dels seus anys de servei i equipada amb un arnès, unes ulleres i un calçat especial per protegir-la, va rescatar a més de 50 persones en diferents desastres naturals d'altres països. Al juny del 2019 va ser homenatjada a Mèxic durant el Dia Internacional del Rescatista, dia en el que també se la va acomiadar del seu servei com a gos de rescat. Ara la Frida gaudeix d'un bon i merescut descans en una residència canina. És oportú destacar la tasca de la Frida i també la de molts altres gossos que, com ella, fan la mateixa tasca per la societat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, de quin parc urbà parlarem avui?
Doncs avui del Parc Güell, que està situat al barri de la Salut, al districte de Gràcia. S'ha convertit en un dels símbols de la ciutat de Barcelona. És una de les obres més emblemàtiques d'Antoni Gaudí, única al món perquè va ser concebuda com un recinte monumental on l'entorn natural és inseparable dels elements arquitectònics, assolint una simbiosi perfecta entre la pedra i la vegetació.
I el Parc Güell ha estat reconegut per moltes coses, oi?
Doncs sí, l'any 1969 va ser declarat Monument Històric Artístic d'Interès Nacional i el 1984 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i el seu reconeixement internacional, no li resta importància com a parc públic, equipat amb totes les instal·lacions i els serveis que el fan adequat per l'esbarjo de tots els visitants.
Hem de suposar que té una gran extensió forestal?
Sí, i cal esmentar les espècies vegetals com els garrofers, les oliveres, pins, alzines, roures, ginestes, marfull, magnòlies i també plantes aromàtiques, envoltades d'un sotabosc espès.
Fauna també deu de ser molt variada.
Doncs sí, hi habiten especialment les aus, de les quals hi ha censades unes 60 espècies. Algunes hi viuen tot l'any, com són el colom, la merla, el pardal, la cadernera, la garsa, el pit roig, el pinsà, l'estornell, el falciot i el verdum. D'altres s'estableixen temporalment, preferentment durant les èpoques càlides, com són l'Oreneta i el Puput. L'Institut de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona fomenta la presència de totes aquestes aus amb la col·locació de caixes nius, menjadores i abeuradors.
Si volem més informació del Parkway, on podem anar?
Al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.